L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui, dimarts, dia 19 d'octubre, destacarem... Unió de Pagesos atribueix l'enfonsament dels preus de l'oli d'oliva per tercer any consecutiu als abusos de la gran distribució. Polítics catalans demanen a Madrid ajudes per a la recuperació de les platges afectades pel temporal del pont del Pilar. Convergència i Unió assegura que intentarà aplicar el que els veïns del Pinell de Brai han demanat. El candidat de Convergència i Unió per Tarragona a les eleccions, Josep Poblet, reitera l'oposició del partit a la ubicació a Ascó del magatzem de residus nuclears. A Deltebre avui es presenta el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre. Més de 42 activitats estan previstes que es portin a terme a Amposta per celebrar l'Any Internacional de la Joventut. Aquestes i d'altres informacions, ara al nostre informatiu. L'increment de producció d'oli d'oliva previst a les explotacions de les Terres de l'Ebre per a aquesta campanya no serà suficient per compensar la constant caiguda dels preus que pateix el producte en origen, fins un 40% des del 2007, segons ha denunciat Unió de Pagesos. El sindicat ha tornat a assenyalar les grans cadenes de distribució com les principals responsables d'esfonsar els preus venent oli amb preus per sota del cost de producció com a reclam i ha lamentat la passivitat de les administracions davant aquestes pràctiques. Això, apunten, acaba afavorint la producció de l'oli de qualitat inferior i l'abandonament de les explotacions. Des d'Unió de Pagesos defensen que els productors creïn una o diverses grans marques per fer front a la crisi del sector. Aquesta notícia ens la detalla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Unió de Pagesos atribueix l'enfonsament dels preus de l'oli d'oliva percebuts pel productor per quart any consecutiu als abusos de la gran distribució, que ja domina el 86% de la quota del mercat de l'oli verge i verge extra. Així, el preu en origen de l'oli d'oliva verge ha baixat un 1,5% respecte a l'anterior campanya, l'oli d'oliva un 4% i l'oli de pinyolada un 1,4%, mentre que el preu de l'oli verge extra només s'ha recuperat un 1% respecte a l'any anterior. Per al sindicat Unió de Pagesos, la baixada dels preus en origen només és atribuïble a la pressió exercida per la gran distribució, ja que la producció i la demanda mundials d'oli d'oliva estan equilibrades. A més, enguany, les exportacions d'oli d'oliva de l'Estat han estat un 35% més elevades que en les darreres quatre campanyes. Unió de Pagesos ha denunciat des de fa temps aquesta situació davant dels departaments d'Agricultura o del d'Universitat, Empresa i Economia, així com la greu situació que pateix el sector per aquest motiu, ja que les grans superfícies aprofiten sovint la seva posició de domini per utilitzar aquest producte com a reclam per a les seves vendes, perjudicant així un dels sectors agraris que fins la campanya 2006-2007 va funcionar de manera positiva. Per al coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montesó, aquest control del mercat per part de les distribuïdores hauria pressionat a la baixa els preus fins al punt que hagin continuat descendint sense haver existit un excés d'oferta d'oli d'oliva al mercat, atès que l'oferta i la demanda estan equilibrades. Montesó es pregunta què importa fer un 50% més de producció si al final s'acaba baixant 30 cèntims d'euro el quilo d'oliva. També acusa l'administració d'haver permès que el sector estigui totalment desregulat i en mans de la gran distribució, amb el greuge que suposa per als productors i la indústria agroalimentària. I és que, segons el sindicat, per aquesta campanya 2010-2011, que ja ha començat, es preveu que les explotacions d'oliveres de les Terres de l'Ebre augmenten de manera destacada. Ho explicava d'aquesta manera.
La collita en si, a nivell de l'estat espanyol, baixarà un 10%, al voltant del 10%. A Catalunya també, però a les Terres de l'Ebre i més que tot, senyim-nos al Baix Ebre i Montsià, el Montsià pujarà un 50% i al Baix Ebre alrededor d'un 65-67%, tenint en compte que havíem fet sobre l'última campanya, havíem tingut una baixada considerable.
Segons més dades del mateix sindicat, la propera campanya oleícola 2010-2011 s'iniciarà amb poques existències a Catalunya i amb un nivell d'existències de 500.000 tones a tot l'Estat, segons l'Agència para el Aceite de Oliva. Però tot i les previsions de producció i excel·lent qualitat de l'oli de la propera campanya, la incertesa dels preus, per lo que sembla, continua. Unió de Pagesos considera que si no es produeix un canvi en la tendència dels preus, el sector productor català no podrà continuar mantenint les plantacions d'oliveres en l'estat òptim actual. En aquest sentit, el sindicat reitera la seva demanda a l'Agència Catalana de Consum per tal de que actue davant les pràctiques que està portant a terme la gran distribució, a qui responsabilitza bàsicament de la situació del sector. D'altra banda, i per fer front precisament en aquesta situació, es veu com a principal assignatura pendent del sector productor és la comercialització de l'oli i per això defensen la unitat per tal de consensuar un pla de comercialització per a l'oli verge extra verge català. En aquest sentit, es defensa que una de les mesures que pot posar en marxa el sector passe per augmentar la venda d'oli envasat, ja que del total de la producció d'oli que es fa a Catalunya, al voltant d'un 80% es ven en grans quantitats, en grans cisternes. Des d'un de Pagesos es defensa que els productors creen una o diverses grans marques, com ja succeeix en altres territoris, o per tal de comercialitzar l'oli català amb una denominació d'origen. Tot i això, aquesta proposta, que fa anys que defensa part del sector, no s'ha portat a terme fins al moment, tot i que, per la crisi, ara es comencen a respirar aires per aglutinar el sector, segons defensava el coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida, en aquest cas, Josep Cabré.
Serveis informatius de Mute.
Polítics catalans demanen a Madrid ajudes per a la recuperació de les platges afectades pel temporal del Pont del Pilar. El grup parlamentari al Congrés d'Esquerra Republicana per Catalunya i Iniciativa per Catalunya Els Verds i Izquierda Unida presentarà una proposició no de llei per a la recuperació de les platges del litoral afectades pel temporal de llevant del Pont del Pilar per tal de que es debati a la Comissió del Medi Ambient, Rural i Marí. Així mateix, aquesta qüestió serà traslladada també al Senat, ja que Entesa Catalana de Progrés, que inclou Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Els Verds, preguntarà aquest dimarts al govern espanyol si considera que el model de gestió i les actuacions que es fan al litoral català són els més adequats, particularment per fer front als efectes dels temporals. Així, el senador per Girona d'Entesa, Miquel Bofill, traslladarà al govern estatal si les actuacions són les més adients per uns temporals que periòdicament afecten els municipis de la costa catalana, des del Delta de l'Ebre, al nord de la Costa Brava, passant per la Costa Daurada i el Maresme. Convergència i Unió assegura que intentarà aplicar el que els veïns de Pinell de Brai han demanat. El president de la Federació de Convergència i Unió a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha assegurat que el partit i l'Ajuntament del Pinell de Brai, governat per Convergència i Unió, han pres nota del no majoritari a l'abocador. Els veïns del municipi Terralti van expressar el refús al projecte aquest diumenge en una consulta popular sobre la idoneïtat o no de construir-hi un abocador de bales de residus urbans a l'antiga argilera. Pallarès ha manifestat que intentaran aplicar el que el poble els ha demanat. Escoltem les declaracions de Pallarès.
Evidentment, han pres nota de la voluntat majoritària, en este cas en un 67%, me sembla, que són desfavorables a la instal·lació d'este abocador al Pinell de Brai. Per tant, nosaltres el que fem és, estem contents perquè el poble parla i parla majoritàriament, dos, agafem nota del que ens ha dit el poble, i tres, intentarem aplicar el que el poble ens ha manat.
La Federació de Convergència i Unió va equiparar aquesta consulta a la que es va fer en el seu dia a Horta de Sant Joan pel pare eòlic dels Pesells. D'altra banda, la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre va valorar positivament el resultat de la consulta popular que es va celebrar aquest diumenge a Pinell de Brai. Pels republicans, el no majoritari al projecte demostra que la gent no vol que les Terres de l'Ebre siguin un territori d'abocadors. Així, el secretari d'Organització d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ebre, Lluís Salvador, va instar a Convergència i Unió a abandonar aquest projecte i va reclamar que ho faci extensiu al projecte de l'abocador que també es preveu a Riba-roja d'Ebre i al cementiri nuclear d'Ascó.
L'informatiu de Mute.
El candidat de Convergència i Unió per Tarragona a les eleccions, Josep Poblet, reitera l'oposició del partit a la ubicació a Ascó del magatzem de residus nuclears. El candidat de Convergència i Unió per Tarragona a les eleccions, Josep Poblet, va reiterar ahir dilluns el refús del partit a la instal·lació a Ascó i a qualsevol indret de Catalunya del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. Poblet va voler així deixar clar el posicionament de Convergència i Unió davant aquesta qüestió, després de les crítiques llançades per entitats i altres formacions que acusen el partit d'ambigu en la seva opinió sobre el cementiri nuclear. De fet, Poblet va recordar que Artur Mas ja ha dit en reiterades ocasions que Convergència i Unió manté el rebuig al magatzem temporal centralitzat que va votar en la resolució del Parlament. En canvi, Poblet ha defensat l'energia nuclear com a font de producció elèctrica. Escoltem les seves declaracions.
La nostra opinió, la de Convergència i Unió en aquest àmbit, és amplament coneguda, no, en aquest sentit, i es coincideix plenament amb la que va adoptar el Parlament de Catalunya de refús a que aquest magatzem vingui al nostre país. Per tant, aquesta és la que motiva més interès de la gent, tot i que nosaltres també, en ratlla seguida, sempre manifestem que considerem que un país que té dèficits energètics, com Catalunya, no pot dependre més de l'exterior i, per tant, que diguem, respectem i acceptem profundament, les nostres dues realitats, Escó i Vandellòs, que tenim al nostre territori, que produeixen, dit sigui de pas, de l'àmbit de l'energia nuclear que es produeix a Catalunya, el 100%. Per tant, a les nostres comarques sabem de què parlem quan ens parlen d'això. Per tant, acceptem la producció energètica nuclear, sort en tenim de que aquestes comarques l'accepten, perquè bon favor fem al conjunt del país amb aquest 100% de la producció, però no estem en disposició d'acceptar perquè creiem que ja contribuïm prou al funcionament general del país que els residus produïts estiguin al nostre territori. Ni en el nostre ni a Catalunya, naturalment.
El candidat de Convergència i Unió per Tarragona va fer aquestes declaracions després de presentar les propostes per al programa electoral convergent sorgides en dues reunions de treball compartides amb agents socials i econòmics del territori. Més de 42 activitats estan previstes que es portin a terme a CAP a Amposta per celebrar l'Any Internacional de la Joventut que finalitza l'agost del 2011. Manel Ramon ens porta aquesta informació des d'Amposta Ràdio.
Doncs sí, Amposta es suma a l'Any Internacional de la Joventut en diferents actes fins a l'11 d'agost, actes que ja van començar dintre de la passada Festa Major i que continuaran el mes d'agost de l'any vinent amb una festa chill-out a la piscina descoberta, un acte com el que va iniciar a la nostra ciutat aquest any internacional dedicat al jovent. Seran més de 40 actes, pràcticament un per setmana, els que tindran lloc a la nostra ciutat, un fet que ha remarcat el secretari de Joventut de la Generalitat, el senyenc Eugeni Villalbí.
En este cas, l'Ajuntament ha fet un plantejament d'intentar que aquest any internacional no passi de lluny, no? I no passi de llarg per a les Terres de l'Ebre, en part, possiblement podríem dir, perquè jo crec que una activitat setmanal fins i tot no només pot acabar sent una activitat per l'Ajuntament d'Amposta, sinó que pot ser una activitat per tota la comarca o perquè pugui cridar a joves d'altres parts de les Terres de l'Ebre. És una aposta important, és una aposta agosarada, en actes de diferent format, i en actes de molt petit format i relativament senzills d'acabar organitzant, i en actes de més calat, i en jo crec que tot allò que afecta la gent jove en debat durant tot aquest any, des de temes de salut, de sexualitat, de participació, en temes d'oci, de lleure, hi ha de tot. Jo crec que és un plantejament interessant i que, com ja he dit abans, crec que s'ha de felicitar l'Ajuntament i també tots els equips tècnics que han tirat endavant la possibilitat de fer això.
Villalbí ha recordat que cal fer polítiques que engresquen a la gent jove i també buscar els paràmetres necessaris per tal de que el jovent es vegi representat en la societat actual, on poques ocasions tenen l'oportunitat de decidir.
També ens hem de plantejar a vegades què oferim a la gent jove, no? És a dir, a vegades oferim allò que els joves volen, se'ls ha preguntat què és el que volien, se'ls ha donat l'oportunitat als joves de decidir, no? I la immensa majoria de vegades, no s'està preguntant a la gent jove què és allò que necessiten, no se'ls hi pregunta què és allò que volen, no se'ls hi dona un espai de decisió, se confonen espais de participació en espectacles de tunejar, no? Per dir-ho d'alguna manera, una decisió ja presa, no? És a dir, com justificarem aquella decisió? Doncs ens inventarem un procés de participació que no és tal, perquè la decisió ja està presa, perquè justament un procés de participació el que vol dir és que tu cedeixes a l'altre.
Entre els actes més destacats es realitzaran, a més de les esmentades xerrades, exposicions i conferències, activitats ja consolidades, com són el Delta Sound Festival o el Saló de la Infància i la Joventut.
I ens n'anem cap a Deltebre. Avui es presenta a Deltebre el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre. Lluïsa Bertomeu ens informa des de Ràdio Delta.
El Saló de Plens de l'Ajuntament de Deltebre acollirà avui a la nit la presentació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Baix Ebre. El CIAT està format per un equip de professionals que ofereixen informació, atenció, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones, ja sigui des de l'àmbit jurídic, psicològic, social. A més, també fan treball comunitari, suport a les associacions de dones, foment de l'associacionisme, informació respecte a ajuts i subvencions, formalització, sensibilització social, tal com explica la coordinadora del CIAT Baix Ebre, Cinta Magnicello.
Servei d'informació i atenció a les dones va dirigit a totes les dones de la comarca del Baix Ebre, excepte Tortosa, que tenen el seu CIAT propi, i és un servei que està composat per un equip de professionals varis, ja psicòloga, advocada, treballadora social, i el que es fa és prestar atenció tant psicològica com jurídica com a nivell social de forma gratuïta per a les dones de la comarca del Baix Ebre. És un servei que està ubicat al Consell Comarcal del Baix Ebre, i té un horari, bueno, té un horari ample de dilluns a divendres pel matí, tot i que aconsellem que si s'ha de venir, que es demani una cita prèvia pel tema de, pues, de compaginar més les hores i fer una atenció, pues, millor, no?, de cara a la dona. Llavors, no sé, he explicat que tot i que estem ubicades al Consell Comarcal, hi ha possibilitat de desplaçar-nos als municipis de la comarca, i que és un servei confidencial, totalment confidencial, i que presta una atenció als tres nivells que hem dit, no?, social, psicològic i jurídic, de caire gratuït, de caire confidencial, i que és per qualsevol tipus de problemàtica que es puguin trobar les dones de la comarca. No és només un servei per a dones maltractades, no?, com moltes vegades se pensa que són aquests tipus de serveis, sinó que són en tots els àmbits, a nivell de parella, a nivell emocional, a nivell de fills, a nivell de del que sigui, no?, problemàtiques, qüestions que els puguen sorgir a les dones, tot el que, bueno, tot el que estigui relacionat en l'àmbit jurídic, psicològic i social i que afecta una dona de la comarca, pues, se pot tractar en aquest tipus de servei.
L'horari d'atenció al públic és als matins, de dilluns a divendres, de 9 a 2, i a les tardes, amb cita prèvia al telèfon 977 44 53 08. L'acte de presentació del CIAT Baix Ebre d'avui a Deltebre tindrà lloc a les 9 de la nit al Saló de Plens de l'Ajuntament.
Ebre Gourmet, quarta fira gastronòmica a les Terres de l'Ebre, del 23 al 25 d'octubre al Centre Cívic. Vine a Ebre Gourmet, vine a gaudir dels productes del territori. Deltebre, capital gastronòmica de les Terres de l'Ebre.
Una vintena de persones participen a la quarta jornada de desenvolupament local organitzada des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Aquesta jornada pretenia incidir en el comerç i la petita empresa com a pilars de l'economia local. Ens amplia aquesta informació des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Efectivament, Tomàs, fou ahir dilluns que des de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Santa Bàrbara es va organitzar la quarta jornada de desenvolupament local, anteriorment anomenada Jornada de Desenvolupament Rural. En aquesta edició, el tema central de l'activitat va ser el comerç i la petita empresa, pilars de l'economia local, i que, d'altra banda, són un dels sectors que més estan sofrint l'actual situació econòmica global. Eduard Roldán, AOD, d'Elen, explica l'importància d'aquesta activitat.
Les jornades, la seva importància, bàsicament, és el que vam parlar a l'entrevista anterior, és a dir, que eren bàsiques per a intentar impulsar, per una banda, el que és l'actual Associació de Comerciants de Santa Bàrbara, i per l'altra, doncs, bueno, donar una sèrie d'eines, de pautes als comerços locals i les empreses locals i també regionals, perquè va existir gent d'altres punts de la comarca, per a preguntes bàsiques com que són horaris de tancament, dies d'obertura o tema de fulls de reclamació. Això, vull dir, són coses bàsiques que el comerç moltes vegades se pregunta, els comerciants moltes vegades se pregunten, però no saben a qui acudir, no? És a dir, la idea és una miqueta donar pautes bàsiques per a que comerciants i empresaris sapiguessin o tinguessin present a l'hora de continuar de portar a terme els seus negocis.
A més, aquest any es va comptar també amb la col·laboració de la Unió de Comerciants, entitat que representa un percentatge important del teixit empresarial i comercial del poble i que, d'altra banda, vol engegar actuacions de promoció i difusió comercial per als propers anys a fi de dinamitzar la seva activitat i enfortir el sector. El tècnic de l'AODL ens feia una valoració de la resposta a aquesta activitat.
En valoració prou positiva dels comerços en general, on esperàvem una miqueta més del comerç del poble, que crec que costa encara canviar el xip de veure este tipus de jornades no com una pèrdua de temps d'un dia de tancament del negoci, no d'un dia, de mig dia de tancament del negoci, sinó com una oportunitat. Els comerços i els comerciants i els comerciants que van assistir van veure-ho així. Però en general, a veure, va vindre gent de la Cine, va vindre gent d'Alcanar, va vindre gent de Tortosa, és a dir, a nivell d'organització prou bé, doncs, unes 25-30 persones durant tot el dia, la qual cosa pot ser més positiu, però sí que crec que a comerç i empresa aquí local crec que haurien de fer un esforç, encara, ens falta una miqueta, un esforçet, per intentar comprendre que aquest tipus de jornades, aquest tipus d'actuacions no estan fetes per a fer-los perdre el temps, sinó que són oportunitats que els ho donem, són eines, com t'he dit al principi, que els ho donem perquè ells sàpiguen on tenen que anar i quines tecles tenen que apretar en moments que els ho puguen interessar.
La jornada va comptar amb ponències de diferents organismes de suport al comerç, com el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa o Pimestic.cat. També es va comptar amb la presència d'agrupacions de prestigi a les nostres terres, com l'Estació Nàutica de Sant Carles de la Ràpita, Associació d'Empresaris del Sector Turístic o Comerç Zona Centre Tortosa.
Des del canal ens comenten avui qüestions relacionades amb el medi ambient i ho fem donant a conèixer una actuació de neteja de senderes a la Serra del Montsià que conjuntament estan portant a terme la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar i l'Associació de Defensa Forestal de la Comarca del Montsià. Aquesta informació la té Domènec Ramal des d'Alcanar Ràdio.
Què tal? Bona tarda des d'Alcanar. Comentem avui qüestions relacionades amb el medi ambient i ho fem per destacar una actuació que conjuntament estan portant a cap els tècnics de l'Associació de Defensa Forestal del Montsià i la Regidoria de Medi Ambient del nostre Ajuntament, Alcanar. Es tracta de la neteja d'algunes senderes de la Serra de Montsià al nostre terme municipal, concretament les que porten cap al racó de Baciol i la Font de l'Edra. Ho explicava als nostres micròfons el regidor d'aquesta àrea, la de Medi Ambient, al nostre Ajuntament, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Bé, vull dir una mica, siguent en aquest cas, des de la Regidoria Medi Ambient, i des d'aquí també penso que haig d'agrair a l'ADF, la Associació de Defensa Forestal de la Serra del Montsià, concretament el Consell Comarcal, que han començat en lloc que a vegades anem parlant en llimpiar alguna sendera, sí que d'alguna manera també ho vestim, com que sigui un accés per a, en cas d'incendis, hi ha com una mica de tallafoc, i que també pues, se pugui caminar bé. No? En aquest cas, ara hem començat a fer la sendera que va al racó del Baciol, i a la cova de l'Edra, a la Font de l'Edra, vull dir que estan els dos prop i penso que està molt bé. Penso que està molt bé. Jo vaig estar abans de començar a llimpiar i era pràcticament impossible ja passar per allí. I penso que més que llimpiar, penso que hauríem de fer de tornar a obrir aquesta sendera, tornar a obrir perquè era intransitable. En aquella gent que és d'alguna manera li agrada la serra, li agrada el Montsià, no es pot fer tota, bueno, se pot fer, però no està tota límpia, hi ha una part, la part més bruta està feta, que era la part de baix i que cruza el barranc, sí que els recomano que vagin per allí perquè la vista que hi ha d'allí és preciosa, és molt bonic, no?
L'objectiu final de tota aquesta actuació seria que aproximadament en el termini d'un any, de cara al proper estiu, estigui neta la sendera de les Faixes Tancades, també la del racó del Baciol, la del Malpàs de Rialla o el barranc de l'Aiguacera, per tal que des del camí dels Bandolers hi puguin haver tres o quatre rutes alternatives per arribar des de l'Ermita del Remei fins a la Foradada.
I continuem a l'Ametlla de Mar, convocat de l'11è concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre. Aquest concurs que ens descobreix racons espectaculars i insòlits de les nostres comarques, captats per la mirada dels amants de la fotografia, arriba enguany a la seva 11a edició. Araceli Domínguez ens informa des de la Cala Ràdio.
El Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, juntament amb la Regidoria de Turisme de Deltebre, ja han fet públiques les bases de l'11è concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre, que està obert a totes les persones interessades en aquest món, ja siguin afeccionats o professionals. Les bases es poden recollir a les oficines de turisme de les dues poblacions i també es poden consultar a les pàgines web dels dos municipis. La inscripció en aquest concurs és gratuïta i els fotògrafs tenen temps d'apuntar-s'hi fins al dia 14 de gener. L'objectiu d'aquest concurs és donar a conèixer tots els racons de les nostres contrades i fins i tot descobrir-ne de nous mitjançant l'atenta mirada dels participants. Per la seva banda, el jurat, format per personalitats vinculades al món de la fotografia i de les arts de les Terres de l'Ebre, a l'hora de valorar els treballs, té en compte tant l'originalitat i bellesa de les imatges, que han de ser inèdites, com els aspectes tècnics. S'espera que aquesta 11a edició superi les 278 fotografies que van presentar els 70 participants que van concórrer en l'edició anterior, perquè aquest concurs cada cop té més renom entre els amants de la naturalesa. Dami Lleó, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme.
En quan s'arriba a la 11a edició del concurs de fotografia paisatgística de les Terres de l'Ebre, amb una posició molt consolidada pel que fa a aquest concurs, ja que constatem any rere any un augment dels participants i sobretot un augment en la qualitat. I també constatem que la gent aficionada i professional de la fotografia espera ja la cita, espera ja este concurs per presentar les seues obres que han anat fent durant l'any, i això pues, bueno, ens encoratja pues, a continuar organitzant-lo i a continuar treballant per la fotografia i pels paisatges d'aquestes Terres de l'Ebre tan encantadores que tenim.
Els premis, 32. Pel que fa a l'Ametlla de Mar, hi ha un primer premi de 400 euros, un segon de 250 i un tercer de 175 a les millors fotografies paisatgístiques realitzades a la població. El mateix pel que fa del Tebre. A aquests premis s'ha d'afegir una altra modalitat, el premi local, un per a cada vila, dotat amb 250 euros i el que poden optar només els concursats censats en aquestes poblacions. És a dir, els de l'Ametlla per al premi local de l'Ametlla i els censats del Tebre per a del Tebre. A banda, també hi ha el premi Terres de l'Ebre de 300 euros a la millor fotografia paisatgística realitzada a qualsevol indret de les nostres comarques i el premi Blanc i Negre de 300 euros a la millor fotografia paisatgística realitzada en blanc i negre, també a qualsevol indret de les nostres comarques.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Amposta comptarà a partir del proper mes de desembre amb un casal musical destinat a donar suport als grups de la ciutat. Des d'Amposta Ràdio ens informa Manel Ramon.
Doncs efectivament, el proper 3 de desembre, coincidint amb la inauguració de la Fira d'Amposta, obrirà les seves portes el casal musical d'Amposta, un local on els més de 20 grups musicals discjòqueis de la ciutat podran realitzar els seus assajos, així com fer audicions i fins i tot poder gravar les seves primeres maquetes. Un local situat al polígon de Toses que dona resposta a la ja més que consolidada afició musical dels joves ampostins. Locals és que s'han invertit més de 200.000 euros per part de l'Ajuntament i de la Secretaria de Joventut. L'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer, ens parlava d'aquest local.
També les obres han tingut una inversió que entre el que és obra civil i després equipament superarà els 200.000 euros. Sí que és una inversió que és important. Disposaran de diversos books d'assajos i inclús una sala on se podran fer-se gravacions d'actuacions musicals. Per tant, pensem que serà un equipament que donarà resposta a una inquietud que hi havia a la nostra ciutat, que té molts de grups joves i que necessiten un espai per poder fer no solament els assajos, sinó que en un moment determinat, per què no, fer una maqueta d'alguna cançó, que és el que penso que els agradaria. I a més també, aquest casal de la música disposa d'una gran sala als baixos que pot ser aprofitable per a fer actuacions en directe i que ha demostrat interès diferents associacions musicals de la nostra ciutat de poder participar en la gestió d'aquest casal de la música.
Per a la inauguració d'aquest local d'assaig, que es ve a sumar als que ja tenen altres poblacions com Ulldecona, Alcanar o Deltebre, està prevista l'actuació del grup musical Lac en Busto.
L'informatiu de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Els desitgem que passen molt bona tarda i fins demà. Adéu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.